Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Salutacions i molt bona tarda. El passat dissabte va entrar en vigor una nova taxa, la taxa sanitària de l'euro per recepta, una taxa que ha posat el govern català i que representa un greuge per a totes aquelles persones que tenen pocs recursos. De fet, el govern català no perdona l'euro per recepta als pensionistes del SOVI, del que era l'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa. Per tant, ancians que viuen, per exemple, amb 379 euros al mes, afrontaran el doble copagament. El diari ABC ens presentava aquests dies el testimoni d'una dona de 80 anys de Barcelona i que sobreviu des de fa temps amb una pensió de 395 euros mensuals, és a dir, que no arriba ni als 400 euros. Malgrat la seva precària situació econòmica, aquesta pensionista, que consumeix al dia més de 8 medicaments, no està exempta de l'euro per recepta, que afecta a tots els fàrmacs d'un preu superior a l'euro amb 67 cèntims. Els únics col·lectius exempts del pagament d'aquest tribut autonòmic són els beneficiaris de pensions no contributives, del programa de renda mínima d'inserció, l'anomenada PIRMI, també de la pensió del Fons d'Assistència Social o de la Llei d'Integració Social de Minusvàlids. Moltes de les persones que només cobren el SOVI, principalment, com us expliquem, són ancianes que es troben soles i amb una situació de màxima vulnerabilitat, hauran de fer front, a més, al copagament estatal a partir del pròxim 1 de juliol, segons denuncia la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, que han remès al govern català i també al Ministeri de Sanitat cartes en què denuncien aquesta injustícia social.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
6:06, Borja de Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Emili.
Avui el nostre convidat d'avui dimarts és Francesc Barceló.
És el vicari de la parròquia del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo. Nascut a la Ciutadella de Menorca, va entrar amb 16 anys al seminari i fa 40 que és sacerdot, 50 religiós. Fa de guia les visites del temple expiatori al Tibidabo, acompanyant-los per l'interior de l'església i fins a la imatge del Jesús que es troba a la cúspide i que protegeix la ciutat de Barcelona. És el més jove d'11 salesians que viuen en comunitat del Tibidabo i té experiència en l'educació del jovent en tres escoles, els a Sabadell, a Mataró i els salesians d'Horta.
Francesc, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a Ràdio Estel i Ràdio Gràcies. Principat. Parlarem de tota l'activitat, potser en alguns moments fins i tot frenètica, que es viu al temple del Tibidabo, però per començar la conversa parlem del seu procés vocacional. És salesià, però com va començar i com va decidir fer-se salesià?
Sí. Jo vaig tenir la sort de néixer a una illa molt maca que es diu Menorca. Allà hi ha un col·legi salesià. Des de petits ja anàvem allà un centre que es reuníem els nois, fèiem activitats, es donaven un carnet i anàvem al cine a la tarda i tota la vida l'ha fet un ambient salesià. I és normal que quan un ja és jove, després se'n recorda de l'alegria i s'apunta. Però no és fàcil apuntar-se perquè jo me'n recordo que als 14 anys treballava, No és com ara, que no sé què passa, que als 20 anys diuen que estudien, suposo que estudien i fan bé.
I més encara, i avui dia, no?, que amb la crisi encara menys. No?
És el mateix.
Arriben més anys.
I resulta que un dia, no sé per què, es preguntava al meu pare com va conèixer la meva mare, i em va dir que vas de conèixer la mare, coneixia una altra noia, i vaig dir, sí, per poc no existeixo. Si el meu pare coneix una altra noia, no existeix mai. Allò que fas preguntes, que no saps per què fas en aquest món, i després vas treballar uns quants anys, i després vaig a un centre juvenil, feim activitats, i fins que el mossèn em diu, escolta, tu estàs content, perquè no vas ser de salesià, no t'hi apuntes. I jo dic, per què no? Vam portar primer uns mesos a Mataró, que hi havia allà un col·legi, amb els nois, hi havia molts salesians joves, i em vaig entusiasmar, i això sí que això m'agrada. I em vaig quedar. I això ara, mira, ara farà 16 anys, sí.
Uh-huh. Als 16 anys entres al seminari, a més, no? Has dit?
Una que es deia aspirantat, preparar-te, que estudiaves, el batxillerat, tot. I després es feia un any de noviciat i després es fa 3 anys de filosofia, després fas de trienni, 3 anys d'experiència, després ja fas teologia i et prepares per sacerdoci. Un pico d'anys d'estudi, això sí. Però passava en pipa, perquè hi havia un ambient molt maco. Tot eren joves. Teologia era més de 100 que estudiava teologia, I joves de 20 i pico anys,
I ara quan es parla de la crisi de vocacions, és dir-ho per dir-ho, o si és realment hi ha aquesta crisi de vocacions?
No.
Potser el jovent ara ja no sent aquesta crisi.
El que hi ha crisi de fe, que és una altra cosa, crisi de fe, que la vocació surt d'una família que és cristiana, que té fe, i vius un ambient, i tens una experiència religiosa i d'estiu, jo me'n recordaré sempre que 2 anys, van fer un recés, i un diumenge matí, ple de sol, cantava un salm. Jo te alabo, Senyor, i vaig tenir una alegria tan gran dins. Vaig dir, que maco. I això va ser el que va empènyer a tirar endavant l'experiència religiosa. I si no hi ha aquesta experiència, és molt difícil que una persona tiri per aquí, perquè el món et pot, t'atrapa, i t'enganxes a aquest món i aquí t'enganxi. I nosaltres vivim una mica més desenganxades d'aquest món.
Francesc, on més has dedicat la teva vocació, al teu sacerdoci, ha estat en col·legis, fent de professor de religió, també de francès, si no tenim entès malament.
Sí.
Durant quants anys vas fer de mestre?
Doncs pues mira, des de treni són 3 anys i després tota la vida, fins que Tibidabo em va entrar d'un col·legi i és molt difícil canviar un col·legi a tot de campana a una parròquia que ja es treballa més a la tarda i ja no estava durant tot el dia.
Era un canvi radical d'estil, no?
Sí. Però vaig acceptar-ho, però dic, mira, sí, m'ha tocat. I jo tinc l'avantatge que sé que Déu et dura història. I al principi costa i després veus que darrere Déu no s'ha equivocat. Que el que passa és molt important. Tot el que passa, que sigui un problema, una incomprensió, qualsevol cosa. Si ho t'estimen, pot deixar mal d'estimar-te.
I com és l'educació que ofereixen els salesians, els joves? Quin seria el plus? Què és el que diferencia els salesians d'altres congregacions o d'altres maneres d'ensenyar?
Tot el dia al pati amb els nois, tot el dia al pati, al matí, al migdia, al menjador... jo vaig estar internat, fins dormint els nanos. Per això els nanos que han estat internats se'n recorden els salesians, però moltíssim. Fent la vida amb ells, eren els pares quasi de la família d'aquests nois.
Tenen fama de ser maneta dels salesians,
Bueno, que han fet sempre un que està prop de la gent, coneix més les persones i sap el que ha de fer, escolta els nanos molt, i per això els nanos, quan tu se'ls estima, tornen d'estimació, Són sensibles, els nanos.
Però a més, les escoles salesianes ensenyen oficis als nois.
Això mateix, sí. Això, Don Bosco va pensar-ho, perquè és una manera de preparar el jovent per la vida. I per això va venir a Barcelona, Don Bosco, Això és important. En 1986, Don Bosco era un vellet de 70 anys i va voler venir a Barcelona, perquè li havien donat una senyora de Sarrià, que era un poble, sí, que l'ho de Barcelona, li havia regalat un terreny per fer una escola, per fer els bois del carrer. Estaven tirats pels carrers, no? I venia a buscar feina. I sota els ponts, quasi delinqüents, Diu, Don Bosco, no són dolents.
Dorotea de Chopitea.
Això mateix li va donar el terreny de Chopitea.
De fet, es va fer un llibre explicant la història.
Això mateix, se va fer, sí. I res, i Don Bosco va venir, i hasta un mes va fer miracles, Don Bosco, Si vols, ho puc contar un més endavant, si voleu.
Ara mateix, si vols. Quins miracles va fer Don Bosco?
Però, Francesc, no toquis el peu de micro, que se sent i molesta.
Li presenten una noia que 15 anys que no podia caminar. I Don Bosco agafa una medalla de Maria Auxiliadora, te la dono, i el noi, sense pensar-s'ho, es posa dreta perquè fa la medalla i s'espanta, no es podia posar dreta. I diu, Don Bosco, no t'espantis, no, que estàs curada. Ves a confessar-te i donar gràcies a la Verge Maria. Se va anar caminant. Això està escrit pel seu secretari. Tenia un secretari i no el deixava ni nit ni dia. Per què? Perquè tenia fama de Sant Don Bosco. Ja tenia 70 anys i, de fet, va morir 2 anys després. Se'n va anar d'aquí i va morir. I al final li donen el tren del Tibidabo, aquell dalt. Era un terreny molt desitjat per moltes persones, Perquè era un punt estratègic. I inclús els bessons diuen, inclús els evangelistes, fins que uns senyors que eren de burgia catalana, de les conferències de Sant Vicent de Paul, ajuden les centres que poden i compren el cúspide del Tibidabo. I quan ve Don Bosco, li regalen perquè faci una ermita. Don Bosco diu, ermita? Aquí hi haurà un gran temple, diu, que dona glòria a Déu, perquè els sants canten la història. M'ha impressionat això. Diu que sentia Tibidabo en el tren, la muntanya es deia Tibidabo, que és un nom... Això que té les que no saben, Perquè es diu Tibidabo la muntanya.
Jo et donaré una muntanya, li van prometre no sé qui. No. Pots comentar.
Això és del dimoni i Terra Santa. Ah. Però això és un nom que van posar els gironis. els monjos que vivien allà, era una gasolinera, però d'allà, allà era un convent de monjos, que el qual, per recordar-se de Terra Santa, el seu fundador va estar molt de temps a Betlem per traduir la Bíblia, que el llatí, perquè s'entengués, va posar nosa la Bíblia. La Vall d'Hebron, sí, és una vall que hi ha Terra Santa. La ciutat d'Hebron és una ciutat d'Hebron, ja. La muntanya del Carmel, que està, és una muntanya que hi ha Terra Santa, el profeta Elias.
Exacte.
El Tibidabo és una muntanya de Terra Santa. Jo he estat una muntanya com aquesta, no diu...
Hi ha la rèplica, Israel, del Tibidabo?
No, 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 és al revés. Hi ha una muntanya que es pot visitar, que es pensa que va estar Jesús 40 dies, 40 dies avant. I li ha fet tres tentacions. Perquè té que passar gana, dic que els pedres siguin pas, diu, de sol la pàmina viu l'home, la palabra de Dios, la sol és de la fama, mira, dic, t'escolta, has fet famós, tira't de l'alta baix, t'agafen els àngels, t'aplaudeixen, tothom t'escolta, mentira, i l'altre és el Tibidabo. Mira, tot el món és meu, Tibidabo, te daré tots els rius del món, si viadores. D'aquí ve el nom de Tibidabo. Don Bosco sentia, deia Tibidabo en el tren, li regalen això que es deia Tibidabo, s'emociona i diu, aquí hi haurà un gran temple, per nosaltres darei la història d'un sant. Els sants canvien la història, no els polítics, sinó els sants.
Déu-n'hi-do.
Parlem ara concretament del temple i d'algunes característiques que té que són molt concretes i importants.
Com a mínim dues, i una que està de molta actualitat perquè aquest dijous s'inaugura la nova il·luminació del Crist.
Això mateix, de Crist no, de tot el temple.
De tot el temple, de, més.
Tot el temple. La nova inauguració, que costava estant pelagit, estima el Tibidabo, eh? La gent ha pagat els focus, 150 focus, pagava a 1.000 euros.
Mare meva.
Déu-n'hi-do.
Perquè la gent...
I això, que... contribució ciutadana.
Això, sí. La gent estima el Tibidabo. I perquè el veu...
De feligresos i de gent...
Feligresos de tot Barcelona i d'aquí. Perquè es veu i és un cinc de protecció, eh? Hi ha gent que està a la font i diu, per favor, hi uneu al temple. Hi ha gent que està trista a Barcelona, que pateix molt. I és un cinc de protecció i consola moltes persones. Una senyora de Sabadell em deia, jo antes de ir a dormir, salgo fuera, veo el Tibidabo, digo, corazón de Jesús, en vos confío, i a dormir tranquil·la. Sí, hi ha molta gent que mira el Tibidabo, has d'anar a dormir.
Es poden fer donacions perquè la figura del Crist estigui il·luminada per la nit?
Sí, hi ha gent que ja ho sap, però fan donacions, sí.
Que surt, no sé, abans ho has comentat, 14 euros l'hora, no?, d'il·luminació del Crist.
Sí.
Es pot fer una aportació, un ingrés a un compte bancari.
Això mateix, jo venia allà al Tibidabo, hi ha una llista i els distribuïm tot, sí.
Uh-huh. I parlem de la capella d'oració perpètua, que també és una de les poques que hi ha a l'estat espanyol.
Sí, aquesta té 60... A veure, des de 1966, 46 anys.
46 anys.
Res a nit i dia sense parar, i jo m'ho he trobat, eh? Aquí abans hi havia gent que tenia esperit, esperit. I durant el dia 14, hi ha un cervellet que se n'encarrega quan falta algú. De dies és més complicat perquè algú pot fallar i has de tenir la llista davant.
Yeah.
I de nit és més fàcil perquè ve un grup a passar la nit allà. Tanca les portes, a les 11 de la nit ve un grup, hi ha un president, un secretari, passa la llista, excepte que quedar-me jo. En cap de fins, després de la missa de mitjanit, em quedo jo aquesta nit, i és un quet encantador. És un poblet de Barcelona, i també hi ha senyors i senyores que conten la seva història, fan una hora, bueno, convocant-se a la vida. I després al costa de mi fer una catequesi petitona, i després començar amb la missa a mitjanit, després jo em retiro i es queden ells fent tota la nit, d'hora en hora, d'una, dues, de dues a tres, fins a les 6 del matí, que es reuneixen tots, i després ja cadascú va a casa seva.
I això dia rere dia?
Dia rere dia.
Les mateixes persones?
Cada, o... un dia al mes, tu tens un dia al mes fixe.
Un dia al mes.
I això ja ha estat 30 grups. I si hi ha el dia 31, aquest dia es agafen gent d'altres grups que complir, fa aquest grup. I un dia vaig espantar, jo he vist que allà ha pujat a la nit, si vull, de qualsevol de la nit. Allà estàs la matinada, i el dia 31 de juliol, me'n recordaré sempre, vaig anar allà i hi havia tres velletes que es passaven la nit allà dins sense fer tons, al costat de la Santíssima. Vaig quedar descol·locat. O sigui que estimava a Jesús més que jo. Vaig quedar envergonyit, vamos. Clar, si tu no pateixes per la persona, com saps que l'estimes? Quan pateixes per la persona, quan dediques alguna cosa, aquestes velletes, encara estan,
Encara hi són.
Encara hi són. Estima el Senyor. Per nosaltres són relíquies 80 i pico anys, eh?
Això són exemples de fe molt importants.
Mare meva. Aquestes persones, les velletes, són de vegades les que m'hi van gastant la vida i les que fan maco que món, que és l'amor.
Uh-huh. Doncs ara farem una pausa per la publicitat i de seguida tornarem i parlarem també dels joves que visiten el temple, perquè segur que també n'hi ha, no?
També n'hi ha, exactament.
Doncs d'aquí de seguida parlem.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el cardenal Martínez Sistac dedica el seu darrer llibre a la nova evangelització. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Avui compartint tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat, una tarda avui amb Francesc Barceló. Francesc, una tarda calorosa, eh? Tenim, sí. Ens han dit que tota aquesta setmana serà de calor. Quan has arribat a la ràdio...
M'ha costat arribar aquí i suat.
Exacte, jo quan he arribat també patia.
Comentaven que hi havia molts joves que també anaven al temple, no només al parc d'atraccions del Tibidabo, que sí, ja també...
Que també.
Ja, però algú es desvia, no?, abans d'arribar al parc d'atraccions.
Perquè sap on va. Sí, ja, i, bueno, al Tibidabo, Don Bosco sempre pensava en els joves. Quan acceptava una obra, si jo podia posar joves, no la volia. I el Tibidabo, des del principi, es va fer un internat, que està allà internat, encara hi ha l'internat, resulta que ja no hi ha internats, i hi ha una residència, hem adaptat els llocs, hi ha unes habitacions, hi ha uns locals, i vienen contínuament grups allà a passar el dia, sobretot els diumenges, també poden anar a resar si volen, es troben, es comuniquen, canten i fan la seva cosa amb els grups que aquí hi ha algú que coneix.
De comunitats. De
sí.
Comunitats de
i després també hi ha escoles que venen a fer una convivència. També hi ha molt jovent que ve a visitar el Tibidabo. Uh-huh. Els expliquem la història, que és un encantament, eh?
D'això ets un especialista, eh, Francesc?
Si vull, puc contar alguna cosa, si no, te puc contar una mica de la història.
Explica.
No, que la història de Don Bosco com va venir, perquè la història... són tots història. Sense història no és ningú, tu. I Don Bosco és un sant. I aquesta història, ella feia la profecia, diu, aquí hi haurà un gran temple. No hi havia res. I va veure el temple abans d'estar construït.
Va veure el temple abans d'estar construït?
Perquè va profetitzar. Li van regalar el terreny. Perquè...
I li va quedar igual del seu somni o no?
Això sí que no sé, però quedava cada bé segur. Perquè l'arquitecte era dels bons, el sant hi era amb bones arquitectes. No el va haver acabat, ell va començar, perquè va durar 60 anys de construcció. I després el seu fill la va continuar. I això, Don Bosco va fer de seguida unes salesians, van fer una escolania, hi havia, inclús eren joves que després feien salesians molt, un aspirantat. Uh-huh. I després ara, contínuament hi ha gent que ve. Cosa que de la setmana passada va estar... 70 joves, i van omplir totes les lliteres i tots els llits per dormir, van estar allà, van estar de pas, res, en fan la missa, i és molt important això, perquè volem fer un lloc de convergència social, sobretot pels joves. Sí, que us passaven venir uns 200 joves d'italians a veure-se de família, on van fer la missa, al Tibidabo. Hi ha una mica de connexió perquè allà és un lloc que és acollida, un lloc que hi ha dues esglésies i una capella, i per fer celebracions és un lloc ideal. I molta gent ve a fer, i joves ven a fer una trobada i convivències. Per nosaltres és un encantament, perquè trobar un jove, per nosaltres tornem a reviscolar una mica. Sí, sí, és això.
Tu, a més, Francesc, fas de guia de la parròquia.
Sí, guia de, una mica del temple, que diem. Jo estic allà perquè quan un entra al temple, la gent d'avui dia, no sé per què, però ja no és com abans, ja entra una mica pensant on entra. Curiós, eh?
Si totes les esglésies... Respectant el lloc, no?, de culte.
Si totes les esglésies fessin el mateix, les faria. I quan les dones ja es posen damunt, un xal damunt a l'esquena, si està molt escotada, automàticament. Jo faig la vista gorda moltes vegades, que, però sí, sí, allò, allà que en silenci, posarem vostè gregoriano, hi ha gent que es posa i il·luminats, la gent queda clavada, eh?
La bellesa et toca l'esperit. Allà hi et toca l'esperit de les persones. Els que més caten la bellesa són els francesos, curiós, eh?
Sí?
Sí, sí, que són soltant més sensibles a aquestes coses. No sé per què. I després, allà que seu allà, i es passa mitja hora i una hora. Allà, i joves que tarden allà, i jo té problemes, molts problemes. I de vegades fem un cap allà, consulta què puc fer i confessar-se. Jo confesso tots els dies. Aquest diumenge queden 4 o 5 persones que venen i joves. I també hi ha molts emigrants. Aquests emigrants tenen més hàbit de compensar-se. I per què?
Immigrants que ho estan passant malament, no? Que també tenen la necessitat...
I de tot. També hi ha alguns que venen de Mèxic de vacaciones aquí. O sigui, que hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Però els joves són els que tenen més possibilitat de viatjar avui dia. I parelles, però joves, tots. Joves fins a 30 anys, diguem. Joves 30 i alguna anys, ja són joves encara avui.
I la gent gran que ha visitat el Tibidabo?
La gent gran també, perquè hi ha molta gent que se'n recorda la Tibidabo de quan es va posar l'imatge, en 1961, que eren petitons, i inclús es mostren fotografies de l'imatge que està allà a terra amb ell muntat damunt la mà del cor de Jesús, que és un encantament. I aquestes persones se'n recorden sempre del Tibidabo. Okay. I veiets que lleva tants anys, 80 anys, i ven al Tibidabo a fer una missa. Això és un lloc que moltes parelletes també venen grans i s'apoyen, i sobretot persones que faig que no venen i fan les nietecites de llevar-me al Tibidabo i el porten al Tibidabo perquè per ell és un record de
i a més és un lloc maquíssim perquè tens tota la Barcelona als teus peus.
Ara meva, jo crec. Hi ha dies que espectacles, cada dia és un espectacle diferent. La natura, impressionant.
Mig minut.
Doncs l'última pregunta que et volia fer. Hi ha gent que va també perquè és un lloc d'interès turístic. Què té d'especial al temple?
Oi, és una obra d'un arquitecte que, impressionant, tot ple de mosaics, entres la capella, és com un sagrari, columnes rèsties, romàniques, ordenació
bizantina. Una joia arquitectònica.
Però està el temple de dalt, que és pobre també, però hi ha molt de casaments, i allò també té la seva importància, que els joves vulguin casar-se al Tibidabo.
Francesc, se'ns ha fet curt, et convidarem un altre dia.
Pues ui, moltes gràcies.
Gràcies.
Estic content d'estar amb vosaltres.
Moltes gràcies, Francesc.
Vale, adéu.
Punt i final, els grans amics d'avui dimarts. Si voleu, demà dimecres a partir de les 6 de la tarda ens hi tornem a posar. Fins demà.
Chimney top, that's where you find Ràdio Estel.